Bon dia. Sant Cugat tornarà a tenir el servei d'àpats a domicili destinat a persones en situació de vulnerabilitat. Actualment el projecte es troba pendent de tràmits des de contractació de l'Ajuntament i es preveu que entri en funcionament entre finals de desembre i principis de 2025, segons ha explicat a Cugat Mèdia el regidor delegat de Drets Socials, Francesc Duc. L'empresa guanyadora ha estat la Fundació Especial La Fact. L'import del pressupost per al 2025 és de 159.678 euros i el consistori preveu que podrà atendre unes 60 persones l'any. Seran uns 22.000 àpats amb un cost del voltant dels 7 euros i mig cada un. La durada del contracte és de 2 anys, prorrogable a 1 mes. I Sant Cugat ha perdut un projecte solidari que ajudava a reduir el malbaratament alimentari. La nevera solidària del barri del Monestir Sant Francesc s'ha desendollat per problemes burocràtics 2 anys després d'haver-se posat en marxa. Segons ha explicat a Cugat Mèdia un dels voluntaris del projecte, Toni Corriz. L'escoltem.
Ens ha sabut greu que aquest projecte no tiri endavant per diferents motius, però bàsicament perquè pensàvem que estàvem fent un servei que tot el barri n'estava assabentat, que penso que és molt, molt, molt interessant. No hi ha pel fet de les coses que gent pugui anar a buscar menjar allà i això, sinó també una mica doncs, per conscienciar el tema del malbaratament, etcètera, etcètera.
La nevera solidària establia un circuit de recuperació d'aliments de botigues i supermercats que haurien acabat a l'abocador com productes a punt de caducar o fruites i verdures d'aparença menys atractiva. El mercat municipal de Vulpellera recuperarà el 100% d'ocupació durant el primer trimestre de 2025. Després de mesos amb la majoria de parades buides, l'arribada de nous operadors permetrà a l'equipament reactivar la seva activitat comercial. La primera obertura es produirà el dilluns 9 de desembre amb l'arribada del supermercat ecològic L'Invert, que ocuparà 6 de les 11 parades que l'Ajuntament va treure a licitació al juliol. I en esports, Sant Cugat acollirà el campionat d'Espanya absolut d'hoquei sala masculí del 14 al 16 de febrer al PAF 3 de la Rambla del Celler. El júnior organitza aquesta competició que reuneix els 8 millors conjunts estatals d'aquesta modalitat esportiva. El campió de la competició aconseguirà bitllet per a l'europeu. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials i al 91.5 de la FM.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Salutacions, us parla la Sara Vella. Avui tornem a tenir a la secció de salut del Faves Comptades a la Kate Capó, la fisioterapeuta especialitzada en sòl pelvià i uroginecologia que tenim sempre al Faves Comptades. Com sabeu, la podeu trobar al centre Sivan Espai Holístic, al costat de l'Hospital General, l'espai dedicat al ioga, les teràpies holístiques i la fisioteràpia. Hola, Kate.
Hola, Sara, què tal?
Molt bé, avui crec que volem parlar d'un tema que no és massa agradable perquè està relacionat amb el dolor, oi que sí? I la importància també de no normalitzar-lo.
Exacte. Vull dir, està supernormalitzat el tenir dolor, sobretot les dones, començant per la menstruació, relacions sexuals, menopàusia... Vamos, en totes les etapes de la nostra vida ens toca patir dolor i que es normalitzi, la veritat.
Que normalitzem entre nosaltres és greu, però que anem al metge o a la metgessa i ens digui que és normal, encara és pitjor, no? S'està acabant una mica amb aquesta resposta mèdica de això és normal?
Malauradament, puc dir que depèn. La resposta seria que sí, ideal seria que sí, que ja es mira pel benestar de la dona i no només per la seva patologia. Però bueno, encara ens trobem amb moltes vegades que no. Per això crec que és important poder-ne parlar i posar-li veu.
De fet, tu com a fisioterapeuta tens una aproximació molt holística a les pacients. T'ha passat de que vinguin, per exemple, per un mal d'esquena i preguntant i buscant, acabeu trobant alguna altra cosa que estigui més focalitzada, que surti del sòl pelvià, per exemple?
I tant. De fet, hi ha un percentatge molt alt de dolors lumbars que no són dolors lumbars, que venen per una disfunció del sòl pelvial. El que passa és que el dolor referit, és a dir, allà on el teu cos el sent, pot ser a la zona lumbar o abdominal també, per exemple.
D'acord, mira, això no ho sabia, la lumbàlgia. De quines altres formes es pot manifestar un dolor intrínsec de la dona, per dir-ho així, en nosaltres?
Doncs diguéssim que el més principal i normalitzat és un dolor durant la menstruació, un dolor a les relacions sexuals, també, per exemple, a un procés de menopàusia, o durant l'embaràs i el postpart. També són dolors de, bueno, sí, normal. I ara veurem, no?, que no. I després, que això ho parlarem al pròxim programa, l'endometriosi, que també és, vamos, un gran tema.
És una malaltia que, si no m'equivoco, sobretot es manifestaria pel dolor en la menstruació?
Dolor en la menstruació i també en les relacions sexuals, per exemple, perquè comporta una disfunció gran d'aquest sòl pelvià, sí.
D'acord, i ara comentaves tots els casos en els quals no és normal aquest dolor. Hi ha algun cas en el que diguis, mira, aquí sí que et puc dir que tenir dolor és normal i s'ha de tenir paciència o curar-lo o el que sigui?
Mira, l'únic que et puc dir que pot ser més comú, perquè normal mai normalitzaré un dolor, però pot ser més comú doncs, just en el postpart immediat, perquè si, per exemple, ha estat un part vaginal, hi ha hagut algun tipus d'intervenció o no, però hi ha hagut sutures, per tant hi ha punts, doncs com qualsevol altre tipus de cicatriu que s'hagi de curar, aquí pot haver una mica de dolor. Evidentment, si hi ha hagut algun traumatisme, no? Ha passat alguna cosa que pugui causar doncs, un procés de recuperació, que hi hagi dolor, sí, però cap dolor que hi hagi, igual que si en tingués mal a les dents, és que no és normal, no? Llavors aniries al dentista. Doncs a la mínima que tenim dolor, sigui com sigui aquest dolor, s'ha d'anar a l'especialista, i en aquest cas som nosaltres, les fisios.
D'acord. I parlaves concretament del dolor, que hem normalitzat a vegades del dolor en les relacions sexuals. Això t'ho trobes en consulta?
Això és molt, 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 molt comú. Molt comú el fet de normalitzar, sobretot la frase per excel·lència és «bueno, solo al principi, després ja està». No. És a dir, si passa alguna cosa al principi, això ja és dolor. I si jo estic acostumant el meu cos a que comenci una relació sexual que ha de ser només plaer amb dolor, després és molt fàcil que hi hagi coses mal enteses, tant a nivell conscient com inconscient, dins de tot el meu ser, no? Llavors, les relacions sexuals no han de fer mal, però ni al principi, ni durant, ni al final. Si no, s'ha de veure el per què.
De fet, ara potser t'enganxo no preparada, si no vols respondre, diguem-ho, però de fet això també trenca un altre mite, no? Que és el de la primera vegada. Mm-hmm. La primera vegada entesa sempre heterosexualment, un home, una dona, un coit. Mm-hmm. Ha de fer mal o no ha de fer mal, llavors, això?
Mai ha de fer mal. El fet de que hi hagi dolor o la primera vegada que es té una relació sexual amb penetració, quasi totes les vegades, per no dir totes, és perquè en aquest cas la dona o no sent suficientment preparada o no té els recursos per estar preparada i per estar tranquil·la, i on normalment també pot passar que l'acompanyament no se li respecta tot el que ella necessita, i poder perquè ella tampoc ho sap què és el que necessita. Doncs des d'un entorn segur, des de... No estem parlant ni de preliminars ni de preparació, perquè bueno, els preliminars en si per mi no existeixen, això ja és un altre temàs.
Què seria la mateixa relació sexual, no?
Exacte, és a dir, tot és relació sexual. Llavors, una cosa pot portar a l'altra, però no que mai ha de ser com la finalitat, no? Vinga, doncs anem a fer el coit, allà la penetració, pum, pum, pum. No, això si succeeix, ok, i si no, doncs, totalment lícit. No? Llavors sí que aquest dolor a la primera vegada no hauria de ser així. Hauria de ser un moment d'exploració, de descobriment. Sí, descobreixes sensacions i potser alguna doncs, està allà com al límit, no? Perquè al final no ho has fet mai, però no des de la por, no des de la ignorància. Ens falta moltíssima informació.
Sí, i això potser sí que ho hem d'explicar a casa, no? Les nostres filles, els nostres fills, a viure aquest primer moment com això, exploració, potser trauria molta pressió.
I tant. És a dir, i evidentment el fonamental és que puguis tenir aquest moment amb algú que està al mateix punt que tu, i això és superimportant, i si no, que hi hagi suficient confiança i que et pugui guiar, però que sigui una cosa mútua cap a una mateixa direcció. I el que està clar i és evident és que ens falta molta educació sexual per tot arreu. Més enllà de que vagis al col·le, et donin un plàtan i li hagis de posar un preservatiu. Això ha de canviar ja.
Sí. Val. I quan ja avancem una mica en aquesta experiència sexual i ja parlem de persones que ja tenen una vida sexual activa quotidiana, per dir-ho així, què passa? Què porta que les dones normalitzin sentir diferents tipus de dolor?
Doncs clar, moltes vegades és que no ens costa com entendre que el cos és tot un. I jo no puc forçar a que el meu sexe, no, la meva zona íntima, doncs estigui oberta a tenir relacions si tinc un estrès o una preocupació o una càrrega mental superior a un estat de relaxació. És a dir, jo he de tenir relacions en un moment que, un, em vingui de gust, que molts cops no és així i només és per tal de complaure l'altre, i després també, evidentment, que tot estigui en ordre. O sigui, jo anar com tot una, la meva ment, la meva emoció, el meu cos, de dir, vinga, va, doncs em ve de gust, ho vull fer, ho sento. Després sí que és veritat que el desig pot ser més actiu o passiu. És a dir, em pot venir de la nada o primer em ve si m'estimulo o si em faig unes carícies o si em donen un petó o una olor. Val, i després aquí m'encenc, no? que diguéssim, i els dos són vàlids. Ara, forçar-me, no.
D'acord, i això per suposat. Però aleshores estem parlant de que gairebé sempre els motius d'un dolor en les relacions sexuals serien psicològics o també pot haver algun problema físic?
Mira, allà no sempre ha de ser psicològic ni mental. Sí que és veritat que, per exemple, doncs amb l'endometriosi sol ser un motiu orgànic, i després també poden ser altres motius que són com més físics perquè venen en si d'una disfunció d'aquest sòl pelvià, és a dir, a nivell muscular, que hi hagi. Pues igual que si et fa mal l'esquena i carregues amb una motxilla, doncs et farà més mal, doncs el mateix a nivell de sòl pelvià. Si jo tinc alguna mal dit, però com contractura o alguna, no, aquesta disfunció en el sòl pelvià i li dono aquesta càrrega o aquest factor de, ja no només de penetració, també amb la simple contracció ja em pot fer mal. Llavors, clar, això és un motiu més físic, però que també hem de veure d'on ve, perquè pot ser bastant habitual perquè l'arrel és una altra.
I si els problemes sí que són psicològics, també es poden tractar des de fisioteràpia?
És a dir, jo aquí sí que compto cap a un treball multidisciplinar, ja sigui amb psicoteràpia o amb teràpia corporal integrativa o energètica, que si em regeixo només a la branca de fisioteràpia, doncs això no quedaria tan cobert. Ara, doncs, depèn, no?, de l'especialista. Nosaltres, per exemple, doncs, treballem així en equip i sí que tenim doncs, aquestes especialitzacions més com holístiques, integratives. Però si això ho detecta una fisioterapeuta clínica que no arriba en aquest abast, doncs el millor sempre és poder derivar cap a una teràpia més emocional, més corporal, més mental. Sí,
d'acord. Les fisioterapeutes clíniques estan habituades o també els pot semblar habitual rebre pacients perquè tenen dolors en les relacions sexuals i saben detectar quan l'origen és psicològic?
Clar, el bo és que normalment tu no tens pacients de primeres perquè tenen dolor a les relacions.
No,
eh? Això és una cosa que vas trobant a mesura que vas preguntant. Potser et venen, m'invento, perquè se lo ha dit la vecina. Però després tu indagues i dius, ostres, però... I estan normalitzant aquest dolor quan dius, ui, no, això és que és un motiu de consulta, no? I clar, sí que és veritat que normalment ens adonem. I ho veiem, no? Perquè a l'anamnesi, la primera entrevista, que és superimportant, doncs demanem moltes coses i posem en context a la dona. Llavors, clar, aquí cadascuna valora fins a on pot arribar i fins a on no, amb les eines que té.
D'acord. I quins altres... Val, ara sabem que no és normal sentir dolor en les relacions sexuals. Quins altres mites creus que hi ha al voltant del dolor?
El dolor en general envers a la dona i el sol pelvià, per exemple, la menopàusia. La menopausa no ha de fer mal en cap moment. I si, per exemple, doncs, tinc una disminució, diguéssim que, igual que la cara, doncs em falta una mica d'hidratació o el teixit comença a fer canvis, doncs això també es pot tractar. I això es tracta, doncs, de la manera que correspon, amb fisioteràpia, amb prescripció d'alguna altra crema, gel o el que sigui. Però no ha de fer mal, això. O, per exemple, doncs, si a mi m'agrada anar amb bici, jo he de poder anar amb bici les hores que vulgui. I tampoc m'ha de fer mal, i això pels homes també, ojo. És a dir, no, és que, mira, jo sé que això no ho puc fer. I, bueno, no passa res. No, per què no? Llavors, dolor pot aparèixer en diferents circumstàncies, molt diferents unes d'altres, que potser el tractament doncs, és similar o totalment diferent també, però hi ha tractament. D'alguna manera això es tracta. El dolor no és normal.
D'acord. També a vegades he notat que es demonitzava l'ús de lubricants, com si per utilitzar lubricants vol dir que tens algun problema o que no t'agrada la teva parella o no ho sé.
Exacte.
Què hi ha d'aquí?
Això, molt bo comentar-ho, perquè són moltes les que tenim com la necessitat, no?, si he d'estar pues, supermullada o ha de veure que m'agrada molt i és a través de la lubricació natural, i això no és cert, perquè, com dèiem, des d'un procés de menopausa, que per res s'ha d'acabar la meva vida activa sexual en aquest procés, però sí que pot ser que lubriqui menys, o durant el postpart i lactància. Clar, el meu cos biològic diu, bueno, pues per què vamos a lubricar, no? Si al final, doncs, no ens volem reproduir. Però, clar, som éssers humans que anem molt més enllà de l'instint animal. Per tant, podem tenir ganes i volem tenir sexe i gaudir d'ell. Llavors, aquí, moment perfecte per tirar de lubricant. O que potser, a nivell del cicle hormonal que estic, doncs, ostres, no estic, em costa més perquè les meves hormones pues, estan a altra cosa i no estan en un moment ovulatori a tope. Llavors, aquí també utilitzo lubricant. I, a més, és que, vamos, més plaer per tothom. No li veig jo l'inconvenient.
D'acord. Que et vols afegir alguna cosa més en relació amb el dolor i tots aquests mites?
A mi m'encantaria poder marcar, remarcar, escriure, fer pancartes lluminoses de el dolor no és normal en cap moment de la nostra vida.
Ja tenim titular. Moltes gràcies, Kate.
A tu, Sara, un plaer.
Fins aviat.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
A la Fundació Vicente Ferrer som on més se'ns necessita. Per això ara, per primera vegada, treballarem aquí per ajudar els afectats per la Dana. Perquè ara, on més se'ns necessita és a València, transformant el fang en esperança. Col·labora-hi al 900-111-300 o a fundacionvicenteferrer.org.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Gaudeix de la música amb nosaltres.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
I ara al programa toca parlar de la creació escènica a Sant Cugat i ho farem de la mà de dos joves creadors que han passat pel programa de residències artístiques del Viver de suport a la creació cultural promogut des de la Unió i que enguany ha celebrat la seva 5a edició. Els acompanya l'Alba Jué, que és responsable de la programació de prop de la xarxa de centres culturals polivalents de Sant Cugat. Donem la benvinguda a l'Alba Jué. Molt bon dia.
Bon dia.
Alba, i els artistes, l'Arnau Sant Romà i l'Enric Marzà. Molt bon dia als
Hola,
dos.
Bon Hola, bon dia.
Com esteu?
Bé.
Sí?
Sí.
Aquí molt contents, amb ganes d'ensenyar l'obra a Sant Cugat i de poder ensenyar-la i gaudir-la.
Vinga, doncs anem a explicar, perquè ben aviat, ara com comentava l'Enric, el dissabte 14... presentareu a la sala Clavé de la Unió Exercicis de crueltat per a infants, que és l'espectacle que heu desenvolupat gràcies al programa de residències de la Unió. Què ens podeu avançar sobre aquest treball?
Si nosaltres, de fet, portem més d'un any treballant amb això i hem passat per diferents residències i una de les residències en què hem passat va ser a la Unió. I res, Exercicis de crueltat, jo crec que és un espectacle que tracta sobre el llegat familiar, el que reps tu del que et ve. I, bueno, nosaltres ho hem tractat a través de com de figures literàries, com el doppelganger.
Que és el doble maligne o la còpia d'algú. I també a partir d'una aproximació temàtica a això, a l'herència familiar des d'una perspectiva com fantasmagòrica, inclús com dels fantasmes que hem heretat dels nostres pares, del nostre sistema, dels nostres contextos.
Sí, i tot això com que està agafat com a través d'un estil musical, rítmic, super... Bueno, que el que hem treballat més és la precisió, perquè és un treball mil·limètric de rellotge.
Sí, molt musical, també, perquè és això, és com un únic personatge que parla en dos veus, en un mateix ritme...
Ara començo a fer-me la idea, perquè, clar, m'estàveu explicant moltes coses, però jo m'estava preguntant. A veure, la història ja puc més o menys intuir de què va, però... quina història explica, qui és el fil conductor, qui és el protagonista, què trobarem a escena?
La peça estava inspirada molt en l'univers de Lewis Carroll, també d'Agatha Christoph, i planteja com dos personatges, que és com un doble, que són dos nens bessons que viuen en un jardí, amagats d'un context distòpic que hi ha a la ciutat, a fora del jardí, i els nens, per sobreviure i per empoderar-se i fer-se forts, decideixen practicar una sèrie d'exercicis de crueltat per preparar-se pel dia que puguin sortir del jardí. Sí. I nosaltres, pues, això, hem estat com molt agraïts de la Unió, de poder comptar amb l'espai, amb el suport econòmic per poder dur a terme la peça, ja que, bueno, és molt complicat com... És com una lluita, no?, com anar sempre buscant com espais de residències... A vegades els espais no et faciliten com molt de suport o molta ajuda. I...
Com heu estat a la Unió?
Molt bé.
Molt bé, és un gran espai.
També, és com molt familiar.
Han fet molta feina.
Sí, sí.
Vull dir, bueno, nosaltres vam estar, que va ser a l'abril, em sembla, l'abril passat, i ara presentem, que és el desembre, vull dir que amb això de com crear xarxa, això, són com molt cracs, no? Vull dir... Es podrien haver oblidat de nosaltres i ja estem aquí al desembre parlant d'això, no sé.
També hi ha com un tracte molt proper, no sé, a vegades passen alguns espais de residències que són com... que hi ha moltes residències i molts residents i tot és com més burocràtic el tracte i en canvi la Unió és com molt familiar i molt tendre.
Sí, és un gran espai.
És proper.
Sí, proper. Bueno, i les condicions tenen...
Sí, estan de lujo, és un escàndal.
I mira que està contenta l'Alba, sentint tot això.
És veritat, si no...
Sí.
Per cert que l'obra acaba de ser guardonada amb tots els premis de la 11a edició del Festival Sillo de Santanyí a Mallorca. Heu deixat algun premi o no?
No. Arrasamos. Per això heu de venir a veure l'obra.
Clar que
sí. Que hem guanyat tot.
Mare meva. O sigui que molt recomanable, no?, anar a la presentació d'aquests exercicis de crueltat per infants, Alba?
Jo crec que sí. Jo crec que molt recomanable. I, a més, crec que té l'afegit aquest, també, no?, de poder... O sigui, ser una obra que ha tingut un procés de creació, una part d'aquest ha tingut lloc a Sant Cugat, que són dues persones extremadament properes, a més, ells dos, i que poder-la gaudir sabent una miqueta això, també jo crec que t'aporta un al·licient més, no? Que és el veure quelcom que s'acaba de desenvolupar i que en aquests moments es presenta a la palestra, bueno, tot i que ja l'heu feta, no? Però tenim la sort de veure-la a Sant Cugat.
I aquest programa de residències, Alba, creus que aquest tipus d'acompanyament és una fórmula efectiva per a fomentar a llarg termini la creativitat?
Jo crec que sí, però jo crec... O sigui, nosaltres ara mateix tenim dos... o sigui, a Sant Cugat hi ha com dos grans programes de residències funcionant. Un és el del Viver de la Unió, que disposa tot aquest seguit d'espais i un seguit de recursos per oferir als creadors, que no hi ha condicionants previs. És a dir, tu hi pots anar en molts moments al teu procés de creació sense necessitat tampoc de que acabis mostrant absolutament res, i això sí que és un foment a la creativitat i a la creació. És a dir, vens, investigues, doncs el que he investigat ho deixo en un calaix i no serà ara, potser serà d'aquí 5 anys o potser no serà mai. No, llavors no hi ha aquesta exigència de... es fa alguna cosa, es desenvolupa, s'ha de poder veure o ho de poder estrenar aquí, no? Jo crec que és una de les bondats que té a l'hora d'afavorir també aquesta creació. I l'altre programa que hi ha, que en aquest cas és de residència tècnica estrictament, és el del Teatre Mirasol, que és el del PAM Quadrat, perquè allà, en tot cas, bueno, el que hi ha és tenim un teatre, hi ha un equipament tècnic, hi ha un tècnic a disposició, i llavors ja es fa el procés aquest de, doncs, moltes vegades gent que té l'obra desenvolupada i necessita poder-la posar en escena per decidir entrades, sortides, moviments, llums, sons, i acabar aquest procés, no? Jo crec que són una mica els dos grans programes que hi ha ara mateix, que intentem vincular-los sempre que ens és possible, és a dir, sempre que algú passa per la Unió, acaba l'obra i necessita un espai tècnic on dur-la a terme, no? Ens combinem entre el Viver de la Unió i el PAM Quadrat del Teatre Mirasol, que és de l'àmbit de cultura de l'Ajuntament.
I com funciona? Perquè ells han parlat d'experiències a través de diverses residències. Són els alumnes que trien on voler fer la residència? És l'institut? O com funciona això?
No té res a veure amb res acadèmic. És com...
Si tu tens el teu projecte i... És que és una mica esquizofrènic, tot.
Bueno, perdó, eh? Perquè, clar,
perquè la gent que no és de
vosaltres, no? Això era un projecte de final.
Ah, sí, vale.
Final de carrera.
Vull dir, l'institut ens donava espai, aules i espais, però nosaltres vam optar a buscar altres espais fora de lo universitari i acadèmic, perquè teníem previsió d'un projecte que anés més enllà de lo escolar.
Bueno, i que també nosaltres vam començar el projecte abans de que ens facilitessin com les aules, llavors necessitàvem un espai i un temps que no teníem allà. Llavors, com que nosaltres vam fabricar el nostre dossier, vam idear el dispositiu i hem anat trucant a totes les portes possibles.
Sí, que us heu buscat la vida.
Sí, això segur.
Si els espais de residències obren convocatòries i tu has de tirar a todo a lo que puedas i sona la campana, sí.
Clar.
I durant la residència heu pogut col·laborar a través del contacte que heu tingut amb altres artistes seleccionats? Sí.
O sigui, de la mateixa residència, dius?
Sí, a la mateixa residència.
Bueno, en aquest cas, sí, en aquest cas, quan presentem aquest dissabte, bueno, el dissabte 14, la nostra peça, no sé si són un quart d'hora abans, ens fan com, entre comilles, de taloners, la companyia nostra, que és la Jordina, la Nina i el Luca, que, bueno, faran com poesia musicada, amb dansa i això. Vull dir que, de moment, sí.
Manteniu relació, vull dir que no esteu allà tancats en el vostre projecte.
No.
També hem rebut com suport i ens han ensenyat com a llençar una beca, i això ens va... Sí, s'han obert com sessions, no?
Sí.
I ens han ensenyat com ens han parlat de subvencions, vull dir que hi ha hagut com... per part de l'equip, sí.
Una de les coses que té les residències que porten a terme des de la Unió, les del Viver, és que sempre procuren, no, a intentar casar entre artistes residents en algun moment, no? Sempre que hi ha una presentació d'una residència o es busca algú que en aquell moment estigui residint per poder fer una prèvia no? a la mostra, o algú amb qui hagueu coincidit prèviament mentre estàveu... No, s'intenta sempre trobar aquesta vinculació entre els artistes residents, però jo crec que a la llarga també és un enriquiment, no?
Sí, per tots, sí. No... Mm.
Alba, parlem de l'impacte que tenen aquestes residències en la promoció de la creació artística local i també els reptes que suposa, no?, de gestionar aquest tipus de projectes.
Sí, jo això, primer de tot dir que és un projecte que no gestiono jo, és a dir, que l'estan portant a terme des de la Unió, en aquest cas hi ha el Juan que ha posat en aquest projecte, que hi està volcant els esforços vitals i més, de manera que nosaltres, una mica en aquest cas, des de l'àmbit de cultura, som un recolzament. Sí, som un recolzament també perquè som qui tenim després la capacitat de generar un espai d'exhibició, que és l'altra cosa bona que té, el poder, poder disposar de la programació de prop com a programa municipal d'arts escèniques i musicals, ens permet que quan neixen aquestes iniciatives de residències i etc., després hi hagi un espai que pugui donar-los cobertura també, no? Un cop la residència està acabada i ha arribat a un projecte final... Però la feinada la porten ells, eh? Amb això sí que...
És
la primera cosa que...
Abans parlàvem que aquest és el vostre projecte final de carrera.
Sí. Mm.
Sí? Expliqueu-nos, no el detall, perquè si no podríem estar aquí tot el matí, però sí, a grans trets, quin és el procés de creació d'un espectacle, d'una obra com aquesta que es presentarà el dia 14?
O sigui, nosaltres... O sigui, clar, estem parlant d'una obra de creació, per tant, no hi ha un text, no hi ha un material ja fet. O sigui, nosaltres el que vam fer així com a grans fases va ser primer escriure'ns cartes jo i l'Enric, pluja d'idees, i llavors d'allà van aparèixer totes les temàtiques que ens interessaven. I llavors és com destilar això i, vale, ara parlarem d'aquest tema, investiguem sobre això. Quins referents hi ha sobre aquests temes que ens interessen, llegir literatura, veure cine, poesia, filosofia, d'això... Llavors, com generes el dispositiu? Llavors, un cop ja sabíem el que volíem parlar, doncs l'Enric va escriure l'obra, perquè a part d'actor, l'Enric també és dramaturg, i va generar l'obra. I després, un cop teníem el material de l'obra, vam entrar a la sala d'assaig. I això sí que és bastant més complicat d'explicar, però sí com que nosaltres treballem molt a través de composicions físiques i vocals i sonores abans d'entrar en la lògica del text, i és un treball de capes, sobretot. Mm. Composicions físiques, vam fer, em sembla que 21, i després vam ficar-hi lògica, aquesta cosa rara entre moviment, veu, tal, i després vam afegir el text i finalment vam construir l'obra, i després vam refinar l'obra. Durant un mes i mig vam fer l'obra cada dia, perfilant-la i...
Més
detalls.
I també, bueno, en l'equip també han estat Marina Follo, que és una coreògrafa que ens ha ajudat en la part del moviment. També hi ha Clara Mir, que és altra actriu que surt a la peça. I Jordi Mero amb el disseny de so. I Lulu Saúc, que ens ha ajudat també a construir unes màscares que surten a la peça, uns capgrossos, sí, que representen els pares dels nens. Bueno, spoiler, bueno, o no. No sé.
No ho hem sentit. Esteu contents amb el resultat?
Sí,
molt.
Sí, és el nostre bebè. Sí, tenim molt d'amor.
És un bon resultat, és una bona peça.
Si fóssiu professors encarregats d'avaluar aquest treball, seria un excel·lent, una matrícula?
Sí, una matrícula. Ho és, amor.
Una matrícula.
Ho és.
I no és amor de pares.
No, una matrícula, no. Òbviament, qualitativament, objectivament.
Vull dir, jo m'encantaria veure obres així, vull dir, és l'obra que jo voldria veure de jove quan anava al teatre.
Sí.
Uau, que...
Per què? Per què?
Perquè, bueno, perquè dissenya com... planteja noves maneres de narrar i de concebre com lo escènic i lo plàstic, i és com... i rítmic, no sé, és una bomba que és el que ens agrada, no sé, és el que...
Sí.
I perquè proposen nous mons. Jo m'agrada quan m'ensenyen nous mons i noves atmosferes i densitats, vull dir, és com el que m'agrada.
Us agradaria veure la Unió, la sala Clavé, no?
Sí.
És on es fa la...
Sí.
Veure tot de públic jove?
Sí. Ah, sí, m'encantaria, clar.
Sí, sí.
Perquè, clar, a veure, aquí no ens enganyem, està obert a tots els, a tot els públics. Però si ho dic per el comentari que ha fet l'Enric, de, bueno, és l'obra que m'hagués agradat veure de jove. Per tant, el repte hauria de ser, ostres, omplim la sala de gent jove.
Sí, vull dir, és que, sí, no sé. O sigui, en els cercles que ens movem nosaltres intentem sempre arrastrar gent jove. Mm. Vull dir que esperem que vingui gent jove. Però també gent gran, vull dir, sí, gent de tot arreu.
Sí, sí, que claro. no posem edats per anar, però vull dir que el repte seria aquest, fent cas al que ens comentava l'Enric.
Sí.
Per conèixer-vos una mica millor, d'on veniu?
Jo sóc de Valls, no sé, l'Enric.
Sí, jo sóc de...
Home, com ho has de saber?
Jo sóc de Vila-real, de Castelló, i ens vam conèixer perquè, bueno, érem companys a l'Institut del Teatre, llavors vam decidir que faríem el TFG junts. Hi ha una anècdota graciosa, que és que, bueno, nosaltres ens assemblem molt, abans ens assemblàvem molt físicament...
Bueno, ara també.
Enric. També. I els professors sempre ens confonien, saps? I és una mica per aquest gag que fem de gemelos a l'obra, sí. O sigui, de bessons... I sí, sí.
I quan decidiu que us voleu dedicar a aquest món?
Ai, jo...
Ara em direu que de tota la vida.
Anys,
sí, igual, ho tenia
sí?
clar. Sí.
Tota
sí,
la vida.
Sí, no sé, vull dir... Suposo que això és vocacional, no? Bueno, no ho sé, però... Sí, jo ho prenc com a tranquil·litat, és en plan... És una de les poques com certeses que he sabut durant la meva vida... La resta ha sigut caos, però això com tenia una línia. En plan, sí, és que vull fer això, i ja està.
I a casa, què tal? Quina ha estat la reacció?
Bé, jo molt bé, sí, sí. Jo he tingut molta sort, almenys crec que...
Sí, no, els pares també, sí.
Sí. A mi els meus pares... Jo al meu poble hi ha un festival de teatre de carrer, i llavors, com que sempre... Jo, el primer que vaig fer va ser teatre de carrer... I els meus pares me portaven molt al festival i també hi ha com moltes companyies com tipus Xarxa Teatres, Cura Plats, que són de Castelló, que bueno, que fan que molta gent es vulgui dedicar allí, a la veritat. Sí, sí.
Sí, jo crec que també, en plan, bueno, el meu poble també, vull dir, a Valls, no sé què hi ha, però hi ha molt de planter, de teatre amateur, s'han fet moltes coses durant molts anys i moltes generacions. Llavors, jo crec que és això, criar-te en un moment o en un lloc on hi ha un cultiu que... afavoreix a que tu puguis veure no sé, el que t'interessa.
I
no?
De les moltes especialitats que podríem trobar en la creació d'una obra de teatre, l'Enric, ja hem dit que tu et tira la dramatúrgia?
Sí, sí, l'escriptura en si, sí.
I a tu?
Jo sóc actor.
O sigui, voldràs centrar-te en aquesta...
Sí? Sí, és preciós, no sé, és un dels pocs oficis que encara queden. I un dels més meravellosos. El millor ofici del món.
També un dels més inestables.
Sí, sí.
No?
Però sí, sí.
Això en sou conscients?
Plenament conscients. Ho sabem.
Sí, sí. Sí. Avui he parlat de teràpia d'això. LOL. A les 8 del matí que he anat a teràpia. Uau. Bueno.
Si us sembla, acabem amb l'Alba.
Super.
Com a, en el teu paper de responsable de programació de prop, com valores l'evolució de la creació escènica Sant Cugat, especialment dels últims anys, amb la creació d'aquestes residències com les de la Unió?
Jo crec que és meravellós. És meravellós. No? O sigui, poder tenir un espai així, que hi hagi una... No? Que hi hagi una gent des de la Unió que ha generat aquest espai, que hi haguem pogut abocar... els esforços i el suport que hi podem donar i que ells ho continuïn tirant endavant d'aquesta manera em sembla fantàstic i meravellós. Crec que genera també moltes vegades apropa molt més les arts escèniques en molts formats diferents del que estem acostumats quan... No? Perquè aquí també comentaves abans dels grups amateurs. Hi ha molts grups amateurs, però una cosa és el teatre amateur, no? I l'altra cosa és el poder generar aquests espais... No? Que donen sortida, i jo crec que això a l'exploració, a la creativitat, a la innovació, a generar xarxa, etcètera, etcètera. No? I sí que abans d'acabar, per això
vinga,
puc dir una
cosa. I tant, aprofita.
Avui els tenim amb ells aquí, perquè el dia 14 hi ha exercicis de crueltat a la Sala Claver, però el dia 30 de gener, al Teatre de Mirassol, tenim Rel i Grapa amb el Víctor i el Raül Pérez, de Sant Cugatencs els dos, vinculats a entitats santcugatenques de tota la vida, i els dos, un músic i l'altre ballarí, que van passar també per diferents espais de residències, i un d'aquests espais va ser també el Viver de la Unió Santcugatenca. I porten l'obra, una obra que ha girat bastant, també ha tingut premis, extremadament reconeguda, preciosa, fantàstica i meravellosa, el dia 30 de gener al Teatre de Mirassol, dins de la programació de prop, també.
Ens va perfecte, perquè ara arriba època de Nadal i hem de fer molts regals, o sigui que ens podem autorregalar o regalar els altres, doncs, cultura, que està molt bé. A l'Enric i a l'Arnau els agraïm moltíssim que hagin vingut a compartir la seva experiència amb nosaltres. Els adoptem com a santcugatencs, oi que sí, Alba?
I tant. I tant.
Gràcies. 100%.
I a l'Alba també li agraïm molt que ens hagi acompanyat una vegada més. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Moltes gràcies. Bon dia.
Merci.
Gràcies.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terra Teràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
Pues la cosa es así. Verá.
Es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
Qué bonito.
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Oh, sí, que bonica, eh, aquesta cançó. Sabíeu que aquesta preciositat de cançó d'Us in the Wind del grup Kansas va estar de ben poc, però que de ben poc, de que no es gravés mai, i que si no arriba a ser per la insistència de la dona del seu autor, Kerry Livgren, hagués quedat inèdita? Doncs tot això i molt més... La música i les seves històries, cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, és clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM, o a cugat.cat. No hi falteu.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mechanic Pizza és el teu lloc. La nostra massa, fermentada durant 72 hores amb massa mare, es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i un sabor que et farà viatjar directament a Nàpols. Acompanya la teva pizza amb un bon vino naturale. A Mechanic cuidem cada detall perquè cada mos sigui una experiència única.
Mechanic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya segons el rànquing 50 Top Pizza. Ens trobaràs al cor de Sant Cugat, al carrer de Sant Esteve 6. I si ho prefereixes, pots fer la teva comanda a domicili a mechanicpizza.com. Mechanic Pizza. Amore per la pizza.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La música és una de les grans protagonistes de Nadal a Sant Cugat i, com no podia ser d'una altra manera, l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels i Conservatori tenen un desembre farcit d'activitats per gaudir de la música aquestes festes tan assenyalades al calendari. Ens explicarà tots els detalls la Clara del Roster, professora d'Educació del cos del centre, que avui ve acompanyada per Antoni Fernández Gudayol, professor de música de cambra i violoncel. Molt bon dia als dos. Com esteu?
Molt bé.
Molt bon dia.
Tot a punt, tot preparat, sí?
Sí, perquè nosaltres celebrem el Compartim Música. És el dia 18. Seguim amb la música, sí, perquè aquesta música, que té una lletra, ara la sentirem després, anirà acompanyada de moviments i també les persones han d'aprendre aquesta lletra i aquesta música i els moviments. Compartim Música serà una experiència, una ruta per tot el conservatori i per tota l'escola el dia 18, amb dos circuits, un circuit que comença a les 5:15 i un altre a les 6:30.
Això està pensat per als... professionals, per als alumnes de... del conservatori?
Sí, però són les famílies que vindran.
Ah, les famílies,
sí,
també.
Mira, allà a l'Arborètum, que és allà començarem a l'Arborètum, d'allà començarem a fer un itinerari, un circuit que li diem, i aquí hi haurà unes paradetes, ens anirem aturant, i s'escoltarà música interpretada pels alumnes.
Molt bé. Recordem, és la proposta, Compartir Música per al dimecres 18 de desembre, que de fet és el segon any que ho feu, no?
Sí, exacte. I a més, escoltem-lo un moment, perquè ara hi ha lletra.
Vinga.
A veure, la lletra, O sigui, perquè nosaltres el que animem és als pares i a les mares i a totes les famílies és que s'aprenguin aquesta lletra perquè hauran de fer uns gestos amb nosaltres en moments determinats d'aquest circuit.
Molt bé, o sigui que han de fer primer deures...
Exacte.
Per anar presos a fer aquest circuit.
Per fer això, el compartim, també, aquest aspecte. Molt bé, doncs és així.
Aquesta és la primera proposta, aquest compartir música, que és un compartir amb els propers, amb la sí, família i l'entorn docent del centre.
Sí, però aquesta vegada també ho hem obert a Sant Cugat. Per tant, benvinguts sigueu, famílies i persones que vulgueu conèixer l'escola o el conservatori i voleu conèixer-ho d'una forma activa i ja compartir amb nosaltres al Nadal, doncs endavant, cap allà a l'Arborètum.
Perfecte, doncs aquí queda la primera de les invitacions. No serà l'última, en tenim més. Ara la Clara ens explicarà per què ha triat aquesta música.
Sí, és del trio Pedrell. interpreto, o sigui, aquestes persones, les tres, que són molt importants. Bé, important és la música d'en Pedrell i qui va ser Pedrell, perquè realment va ser la persona que va viatjar per tot el món i ens va portar el Wagner a Catalunya i a Espanya. I aquí va ser un gran innovador i va fer grans, grans formats de música de cambra, perquè després parlarem de la música de cambra amb el nostre convidat. Trio Pedrell són tots exalumnes de l'Escola Superior de Música de Catalunya, de l'ESMUC. Es va crear el 2012. Això vol dir que els alumnes, quan es formen, també es formen en música de cambra, poden crear companyies, grups, i interpretar música. I en aquest cas és un trio: piano, violí i violoncel. I així, i també és, són, per exemple, un des de Figueres, l'altre és de Barcelona, Òscar Alabau, l'artista Jordi Humet, de piano, que neix a Terrassa. Per tant, posar en valor aquestes entitats, aquestes organitzacions, aquests grups que van doncs, fent música i música de cambra.
Clara, et sembla que donem pas al nostre convidat? Sí?
Perfecte, és aquest. Això sol ha sigut un petit tast, perquè ara anem al nostre convidat.
Amb el Toni Fernández Budayol.
Perfecte.
Vinculat al món cambra i també a l'instrument de corda, no?
Sí, i potser amb aquesta música ens pot explicar o pot fer-nos viure per què la música de cambra, per què és important o què es vol fer amb la música de cambra.
La música de cambra és molt important perquè quan un nen comença música, o fins i tot quan un adult comença música, però posem que és un nen que comença música, té un al·licient. L'al·licient no és fer música i aprendre't el solfeig, així, sinó tocar un instrument. I després de tocar un instrument, l'al·licient és compartir aquest instrument, ja sigui amb una orquestra o ja sigui amb un grup de cambra. I llavors tocar amb una orquestra és fantàstic, és fabulós. Tu, Clara, hi toques, jo hi he tocat molts anys, i això és molt gratificant, però també ho és, per exemple, fer un grup de cambra, perquè, clar, primer hauríem de dir quina és la definició de música de cambra.
Doncs comencem per aquí, sí.
Perquè tothom té una idea del que és música de cambra. I pot dir-me si és un grup petit de gent que és allò, però hi ha una característica indispensable que fa que una peça sigui cambra o, per exemple, sigui una altra cosa, com una orquestra. Per exemple, hi ha una peça famosíssima, que és l'Octet de Mendelssohn, que és fantàstic, que és una peça meravellosa, que animo tothom a escoltar-la, que la va fer quan tenia, no sé si 17 o 19 anys, però una bestiesa. Clar, que fes una obra d'aquestes característiques amb 17 o 19 anys és increïble, d'un geni com Mendelssohn. Llavors, aquesta peça és per, com dir, un octet, és per 8 persones, són 4 violins, 2 violoncels i 2 violes. Llavors, què passa? Això és un grup de cambra, sí, és una peça de cambra. Però, per exemple, l'altre dia que vam fer al Conservatori, el concert de Santa Cecília, hi va haver una peça on hi havia 4 violins, 2 violes i 2 violoncels, i també un contrabaix. Però això no és important pel que vinc a dir. I, en canvi, no era una música de cambra. Per què? Algú m'ho sap dir? Per què?
Ostres, professor, ens enganxats.
Algú m'ho sap dir per què?
Endavant,
perquè les peces de cambra estan composades perquè cada part sigui tocat per un instrument individual. No es pot repetir. Sí? Així com l'altre dia al concert de Santa Cecília, per exemple, hi havia 2 violins primers, 2 violins segons, i aquests 2 violins primers feien la mateixa part. Els 2 violins segons feien la mateixa part. Els 2 violoncels tocàvem el mateix. En canvi, amb l'Octet de Mendelssohn, totes les parts són individuals. Hi ha primer violí, segon violí, tercer violí, quart violí, que tenen parts diferenciades. Això no vol dir que després puguin coincidir en algun moment en alguna frase o alguna nota, però són parts diferenciades, i la viola primera, viola segona, amb parts diferenciades, violoncel 1, violoncel 2. I aquesta és la característica tècnica que diferencia el que és la música. Cada part està feta per un instrumentista concret i és individual.
Doncs ara...
Això és pregunta d'examen, eh?
Sí, ja està, ja ho tinc. Doncs ara anem a escoltar, una d'aquestes músiques de cambra, que es fa un concert. Es farà el concert a l'Aula Magna de Música de Cambra d'aquest Nadal, i ara sonarà el primer, que és el Tchaikovsky.
Toni, què has de comentar?
Què he de comentar? Que això originalment no és una peça de cambra. Ja està, ja me l'està liant. Ja me l'està liant un altre cop. Això que sona no és una peça de cambra. Això sí que sona concretament. És una peça de cambra, però l'original és una peça per piano de Tchaikovsky, que és un àlbum de nens que té amb diverses peces que són bé, dedicades i amb temàtica infantil. I llavors aquestes peces, algunes de les quals tenen quatre veus molt diferenciades, i llavors el que fem és agafar aquestes quatre veus i traslladar-les a altres instruments, en aquest cas un quartet de corda, dos violins, una viola i un violoncel. I això ja forma, això sí que ja forma, un grup de cambra, que és el que tocarem.
I una pregunta, aquesta adaptació qui ho fa? Ho busqueu, ho feu vosaltres, els professors de cambra?
Normalment hi ha moltes adaptacions fetes per a vegades pel mateix compositor mateix, però en aquest cas no, en aquest cas són gent que en el llarg del temps ha anat fent aquests arranjaments, i després tu, si n'hi ha dos o tres que ha fet un arranjament, et quedes amb el que t'agrada més.
Doncs ara escoltarem una altra música de cambra.
I d'aquest
revirado? Sí. Lamento un altre cop. No, és veritat. Aquest revirado originalment es pot considerar música de cambra perquè el Piazzolla, que és un gran compositor argentí que va posar el tango a nivells molt acadèmics, diguéssim, amb una qualitat musical altíssima, ell tenia un quintet on hi havia bandoneó, hi havia un violí, hi havia un contrabaix, hi havia un piano, i acostumaven a interpretar totes les seves composicions amb aquest quintet. En aquest cas també hi ha un arranjament, i en aquest cas és una composició que es va arranjar per guitarra i flauta, o guitarra i violí, en aquest cas, i també queda molt bé.
I aquesta, vull dir, aquest moment de música de cambra que es farà al Nadal, està obert a les famílies, està obert...
Està obert a tothom. Deixa'm dir que em penso que és a la Polivalent, finalment. És a l'aula Polivalent, sí? El dia 17.
Dia 17?
Dia 17. Exacte. A les 7 és a l'aula Polivalent. Està obert, evidentment, a les famílies, està obert a tothom, de Sant Cugat, i això el que farem és els grups de cambra que tenim a l'escola, que actualment són 13, diria. Nosaltres, clar, això és una assignatura, i en aquesta assignatura s'han d'examinar, i s'examinen a finals de gener. I s'han d'examinar amb unes peces que han de durar una quantitat de minuts, entre 8, 10, 12 minuts màxim, i llavors el que farem en aquest 17 de desembre és que els grups que tenen ja una peça preparada, que han estat preparant-les des de mitjans de setembre fins ara, doncs toquin la peça que tenen més preparada, perquè després potser encara en tindran una altra per tocar a l'examen, però encara l'han d'acabar de muntar.
Sí, que serà un assaig allò amb lletres majúscules.
Sí, per dir-ho d'alguna manera.
Sí. Clar que sí. Abans d'acabar, Clara, tu ens has de destacar algunes activitats més del desembre, i ho fem acompanyats d'aquest tema, de Caríssima, et sembla?
Em sembla fantàstic.
Doncs vinga, que soni Caríssima, i de seguida un repàs a les activitats que ens queden. Clara, què més tenim per aquest mes de desembre?
Una proposta, que és en el monestir, per tant serà una cosa important, que es diu Nadal a casa, i on participa la coral conservatori, la coral jove, la coral infantil, dirigit tot per l'Elisabet, també professora, i en Raimon Romaní. Elisabet, no em surt el cognom, eh?
Cubeix.
Kubesh, veus? Moltes gràcies, eh? I és una proposta que hi ha uns rapsodes, molt important, es llegeixen poesies i al mateix temps es canta.
Quin dia?
Això serà el dia 14, que és un dissabte al matí, sí? Molt bé. I, no, dissabte a la tarda, perdona, a les 17 hores.